UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tu prens la paraula és un programa radiofònic que té com a objectiu difondre i promocionar la Lliga de Debats i altres activitats relacionades amb la xarxa Lluís Vives d'Universitats.
A través d'aquest programa pretenem mostrar realitats a debatre, diferents punts de vista, establir un diàleg crític i respectuós amb les diferents opinions.
Al control tècnic, David Francés. Als micròfons, Vicent Ripoll i la que es parla, Assumpció Boix. Comencem!
Fa segles, molts segles, érem Ilse i Akraluka. I hi havia poca distància entre totes dues ciutats, però com si res. Passa el temps i les dues ciutats, ara anomenades Els i Alacant, anaven creixent i anaven estant cada vegada més prop, però com si res.
Molt s'ha parlat, s'ha escrit, s'ha projectat de com hauria de ser la relació i el futur d'aquestes dues ciutats del sud. Les dues, no ho oblidem, són la segona i la tercera ciutat en nombre d'habitants del País Valencià.
Han de competir, Els i Alacant? Han de competir entre si o col·laborar? Sembla que la resposta és òbvia. I si, efectivament, hi ha que col·laborar, quina és la forma? De quina manera ordenem el territori per tal que puguem seguir sent unes comunitats sostenibles i que guanyem en aquesta col·laboració? Que isquem tots i totes guanyant.
Per a parlar avui del tema, contem amb la presència de Tomàs Martínez i Josep Antoni Ibarra, als quals donem les més sinceres gràcies per compartir els seus sabers i el seu temps amb tots i totes nosaltres.
Tomàs Martínez és un doctor per la Universitat Politècnica de València, de la qual és també professor. És arquitecte, urbanista, i en els seus articles d'informació sempre ens deixa aquesta retranca tan elcitana a l'hora d'opinar. I, bueno, Tomàs, el futur d'Els i Alacant és una conurbació, i què significaria, fins a quin punt? Anem a donar-te a tu la paraula, en primer lloc.
Gràcies. Parlaré en castellà perquè estos temes tècnics s'ha desenvolupat tota la vida en castellà, així que parle millor en castellà.
Endavant.
Ara no més en valencià. Lo primer que hay que fixar per a un tema d'esta envergadura és un concepte que els arquitectes diem l'escala del problema. Per a fixar aquesta escala del problema, tenim que pensar que Alacant és la quarta província d'Espanya, en 2 milions d'habitants, una quantitat que resulta impressionant, i en una capital de província molt poquet desenvolupada, en una població de 300 i pico mil d'habitants, quan lo correcte seria tindre 700 o 800 mil habitants. Este problema enmarca un poquet aquesta actuació de la problemàtica i la dinàmica urbanística de la província. Curiosament, la distribució demogràfica, diuen els geògrafos, és correcta a excepció d'algo estrany, Elx. Si Alacant té 350.000 persones, pues lo siguiente deuen de ser dos poblacions de 100.000 persones. Això se complix. Després, 4 de 50.000. Tot això ve complint-se a excepció d'Elx, que és un municipi pegat a Alacant i en 250.000 habitants. És a dir, estem en una problemàtica estranya que fa pensar en una àrea metropolitana d'Elx Alacant que tinga 800.000 habitants, algo que seria lògic i que desenvoluparia molts temes que per una economia d'escala no poden situar-se, bueno, això saps tu més que jo, no poden situar-se en ciutats de menys de 500.000 habitants perquè no dona de si. Este problema fa que s'hagi produït un debat immenso en el temps i en, sobre com pot ser aquesta àrea metropolitana Elx Alacant. Una conurbació, tècnicament, en arquitectura, en urbanisme, entenem una conurbació com una unió física
sí.
de poblacions.
Sí.
No estem conurbats. Alacant sí que té conurbacions en municipis del nord, però, bueno, el més interessant, més que això, és pensar en una àrea metropolitana que, en realitat, molts geògrafos estan dient que són dos àrees metropolitanes. L'àrea metropolitana d'Elx, que més o menys tira cap Crevillent i pa Catral i pa Santa Pola, i la d'Alacant, que la direcció de creixement és pel nord. I enmig tenim Torrellano i un buit.
Torrellano és important, eh?
Un buit, sí, té que decidir quan siga major si vol anar sent en la mamà o en el papà. Però bé, sí és cert que aquests territoris tenen una importància enorme en la formació d'aquesta àrea metropolitana. Ahí hi ha servicis ja instal·lats, sobretot està l'aeroport. Sí. L'aeroport té avantatges i inconvenients. L'aeroport també separa, no unix. L'aeroport mos unix en altres províncies, altres capitals, en l'estranger, però mos separa. És com el tren, la via del tren unix dos municipis o dos capitals, ciutats. Però separa el que està a un costat i altre de la via. O sigui que no és el millor tindre l'aeroport, però bueno, lo cert és que el tenim ahí, no?
Uh-huh.
I, bueno, pues, ja dic, este tema ve debatint-se des de fa molts anys. S'han fet successius plans d'acció territorial de l'àrea metropolitana de l'Alacant, del Patema, vam a començar per ahí. Els d'Elx van aconseguir que se posara Patemae, per lo menos era Patemae, quan ja era l'Alacant Elx, i poquet a poquet s'han anat introduint la idea de que Elx aportava no un municipi per l'àrea metropolitana, sinó que aportava una altra àrea metropolitana que podia conduir a un desenvolupament totalment distint.
Ja, no sé, crec que Asun volia preguntar-te sobre les, precisament has parlat de la via, del ferrocarril, que està molt de moda, i volia parlar-te d'això, la pregunta, no? Era de...
Sí, la pregunta seria, per anar poquet a poquet, com se podria anar fent aquesta col·laboració entre àrees metropolitanes? Per exemple, el tema de les comunicacions per tren, comunicacions per carretera, quines decisions haurien que prendre per a poder millorar aquesta comunicació? I clar, ja que has parlat de l'aeroport, ahí va inclòs l'aeroport.
El tren és el problema més grave d'Elx. Elx ha perdut el tren.
Mai millor dit.
De tal manera que la línia principal, Estrada d'Alacant, passarà per el nord d'Elx, tindrà una parada en Matola i continuarà per a Múrcia. És a dir, Elx se la saltaran. Entonces, en aquest sentit, han perdut ja la possibilitat de tindre una estació dins del poble d'Elx. L'estació estarà situada en Matola a una distància considerable. També tenim la possibilitat d'anar a Alacant i pillar... Tenim un avantatge, dos estacions d'AVE a una distància que ni París. Bueno, tenim la línia Alacant-Madrid i tenim la línia Múrcia-Madrid. També, dins de poquet, hauríem de tindre la línia Múrcia o Alacant-València. Sempre que connecten el trosset del que ens falta, sempre, que no sé per què. Les decisions d'este ministeri són sempre tan complicades que no entens mai el per què i el per què no. Entonces, la discussió està en aquests moments en una línia secundària, purament de cercanies, que seria Alacant, Aeroport, Torrellano, Elx, Universitat, bueno, Polígono Industrial de
Torrellano,
de Torrellano, Universitat, ja, pues, el problema grave d'esta línia és que té una única, un únic carril en el túnel d'Elx, sense possibilitats de desdoblar en dos carrils.
El pont de ferro, que diuen.
I una línia de cercanies en un únic traçat, en una part, impossibilita les freqüències necessàries per desenvolupar una línia de cercanies. Uh-huh. És a dir, que tenim problemes... en el tren tots són problemes, no?
Vaja, Tomàs.
Jo he estat donant classe en València molts anys, ha pillat el tren i perquè... Pues feu una idea. De València hasta Villena, electrificado, doble carril, trenes a 200 y todo muy bien. Llegas de ahí a Alicante, una única vía,
sí, sí.
Sí, electrificada, eso sí, trazado regular, y si viene otro tren te paras, dejas pasar el convoy y ya te incorporas. Y en Alicante se para, no está electrificada a partir de Alicante, por tanto cambian de máquina, ponen una de gasoil del año del catapum y nos traen a Elche por una vía sin electrificar, en pésimas condiciones.
Del segle XIX.
Del segle XIX, totalment.
Totalment. Tomàs, anem a posar un poc de música, anem a posar a Ovidi, Montllor i la Fera Ferroja, perquè això, el programa que mos has exposat és un poc de fera. I a continuació li donarem la paraula a Josep Antoni Ibarra. És realment preocupant el panorama que pintes.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera feroge, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no es queixe després si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carret. Tremola en ti mig mort, ai Déu, redeu la fera! I en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no te menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estoven. I emprenyats per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau.
Bé, moltes gràcies, Tomàs, per l'explicació que ens has fet. Ara després acabarem parlant del tema de qui pren les decisions per a veure qui mos arregla aquest tema del tren tan gros. Ara passem a presentar a Josep Antoni Ibarra. Josep Antoni és doctor en Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant i és un expert en Economia Industrial, a més de catedràtic d'Economia Aplicada de l'esmentada universitat. Tal vegada siga l'il·licità que més ha estudiat el teixit industrial d'ells i, per tant, el que millor el coneix. Josep Antoni, Alacant, serveis i turisme. Ells, el calçat i agricultura. No és això una simplificació una mica aberrant?
Hola, bon dia i gràcies pel convit, per estar així. Bueno, este és un tema, el que s'ha plantejat avui, que no és nou, com acaba de dir Tomàs, no, en absolut és nou. Jo recordo tots la presa de possessió de rectors de la Universitat d'Alacant, en totes les seues primeres paraules han estat tots el tema de la unió a la Cantats. Era un tema, vull dir, molt sentit, molt sentit. El que més ho sentia va ser Martín Mateo, per el seu... ell era de dret administratiu i era un tema... Bueno, semblava com si la necessitat la marcara el BOE. En el sentit de una vegada que està en el BOE, el fet de la unió, la sinergia que ja estava dins del BOE, allò anava a funcionar. I allò mai ha funcionat. Mai ha funcionat aquesta unió entre els alacants. Però, vull dir, jo, si voleu, jo ja no remetir-me al temps de romans, perquè això, efectivament, Ilice és l'escut d'Alacant.
Això era una broma meua de...
No, perdona. En l'escut d'Alacant apareix Ilice. És a dir, perquè Alacant pertanyia a la demarcació administrativa d'Ilice.
Què m'has dit? No ho sabia jo.
No ho sabíeu?
No.
Anem a veure. Els romans, la divisió administrativa no és igual que la nostra. I, per tant, tenien que tenir un lloc on estigueren els serveis centrals d'aquella comunitat. I aquella comunitat era el Portus Illicitanus, era Ilice. I Alacant pertanyia a Ilice. Posteriorment, allò es va anar desenvolupant i, lògicament, la realitat fa que les divisions administratives vagin canviant, excepte des de 1833. Per què dic 1833? Perquè 1833 és el moment en què se fan les divisions provincials actuals en Espanya. El senyor Javier de Burgos fa una divisió administrativa provincial on Alacant apareix com una província. Una província on tenia determinades demarcacions. I això, vull dir, per què se fa? Vull dir, no sé si ho sabeu, però era... la capital se fa en un lloc a una distància prudencial que a cavall podies anar en un dia i tornar a un lloc determinat per les necessitats. I llavors, això te determina la divisió administrativa provincial. I, curiosament, la província d'Alacant és la més heterogènia de tot Espanya. La província d'Alacant no té res que veure al coll en el Baix Segura ni Banyeres en, no sé com dit, en...
Santa Pola.
En Santa Pola. És que no té res que veure. I aquestes situacions fan que la diversitat d'Alacant siga una cosa raríssima. Una cosa raríssima. Tant és el fet que, vull dir, la evolució d'aquesta anormalitat fa trobar-se a Alacant sense definir des de fa molt de temps. Alacant té una qüestió molt clara, i és que la indefinició de la ciutat és bestial. I curiosament és que demanen eixa unió, no és Elx, és Alacant, sempre. Des d'Elx no hi ha paraules per a dir, però ni de les forces més, diguem-ne, més significatives econòmicament des d'Alacant, des d'Elx, no se diu, és que volem estar en Alacant. No, mai. Curiosament, des d'Alacant sí que se demana això. Per què? Perquè Alacant necessita definir-se. Si tirem mà d'un temps d'esta part, bueno, Alacant ha sigut la ciutat de servicios. Vale. La ciutat, però...
administrativa.
Luego ha canviat. Sí. No, o sigui, com a definició de ciutat. És una ciutat administrativa. Uh-huh. És una ciutat funcionarial. És una ciutat de turisme. Bueno, definisca-se vostè. Ha hagut una definició durant un temps que era, efectivament, el port és central, perquè era el port realment on s'anava tot el comerç, diguem-ne, de tot l'entorn, anava cap a Alacant, i era on tenia la força de la barrella, vull dir, com un element d'exportació important del vi.
I de les sabates.
Bueno, era el port d'eixida real. Ara, actualment, ja, aquest port està canviant de definició i estan canviant molt. Entonces, a mi m'agradaria moltíssim que Alacant se definira una vegada per tot, perquè això correspondria a que Elx també poguera estar més tranquil·la.
Superinteressant.
I a partir d'aquí, jo crec que la visió que ha donat Tomàs és real, és a dir, és la realitat. Vull dir, dins d'aquesta diversitat que hi ha aquí dos pols importantíssims. Vull dir, des del punt de vista econòmic, no es pot parlar d'una regió funcional, no es pot parlar d'una regió polaritzada, no es pot parlar d'una regió jeràrquica, no es pot parlar de dos caps, un que tira des de tot el que és la vall del Vinalopó cap a el Baix Segura, diguem-ne, on el centre és d'Elx, i un altre que seria, en lògica normal, seria una regió en unes capacitats i unes possibilitats turístiques de primer ordre, però que actualment ho està, i me'n vaig ja a l'última frase que ha parlat Assun, Assunció, diguem-ne. I qui mana? Avui el que mana és el mercat. Vull dir, avui el que mana és el mercat. I estan, realment és el que està fent i desfent. Segons els interessos, vull dir, quan aquí se va parlar del triangle, el triangle era un element especulatiu pur i dur. Vull dir, quan ja diguen, no, aquí no tenim res que guanyar, ho deixen a part. Per què? Perquè l'especulació ha estat ben present. Doncs diguem-me, bueno, escolta-me, vostè, és el mercat, d'acord. Jo no és que vaig en contra del mercat. Anem a aclarir-nos, anem a tratar de treballar en aquest mercat. Anem a veure les possibilitats que hi ha. Realment hi ha tota una àrea turística que arriba ja no fins a Benidorm, sinó, si m'apures, més amunt de Benidorm. De Benidorm per tot el litoral.
Tota la Marina.
Però arregle-me vostè això. No m'ho desfassa. No. Vull dir, quan un va d'Elx d'Alacant a Santa Pola per la part de l'interior, veu, bueno, allò, vull dir, una cosa, les autocaravanes aparquen com volen, les quantitats de barbaritats que hi ha ahí. Vull dir, dius, bueno, però escolta, arregle-me vostè això, tranquil·lament, l'eixe litoral. I, bueno, no me deixa eixa entrada de l'aeroport. Bueno, la sequetat que hi ha ahí, vull dir, allò és...
És brutal. Jo crec que, Josep Antoni, has obert un meló, o diversos, i has citat una fera feroge que era el mercat. Volia puntualitzar, Tomàs, alguna cosa?
Sí, s'ha parlat d'un tema curiós, Santa Pola.
ninguna ciutat d'Espanya de més de 30.000 habitants té, com Santa Pola, que entrar per carreteres d'un únic carril. No disposa de ferrocarril, per supost, ni disposa de res. És la ciutat espanyola de més de 30.000 habitants pitjor comunica. Bueno, ara estan fent 4 carrils, però este any crec que faran 1 quilòmetre. 1 quilòmetre este estiu, 1 quilòmetre és una burla, no és una actuació, és burlar-se. No sé.
Tomàs, t'ha faltat dir, les vull a dar un dato. Jo crec que podíem posar un poquet de música perquè ha citat, estem parlant molt d'Alacant i hi ha una cançó que diu molt d'Alacant, no?
Una volta quan tornava el tio Pep de l'Horta es va trobar de casa oberta la porta. Pujant per l'escaleta es troba un senyoret que ha obert la bragueta li ensenyava el cacauet.
La manta al cor i el cabasset, mon anirem al postiguet. La manta al cor i el cabasset, mon anirem al postiguet.
Les xicotes de Xixona s'ha comprat una romana pa besar-se les mamelles 2 voltes a la setmana. Si vols que te la faça, posa panxa cap amunt i veuràs que vols ceguera que t'eix pel fora del cul.
La manta al cor i el cabasset, on anirem al postiguet. La manta al cor i el cabasset, on anirem al postiguet.
Sets un puro, per 3 una pipa, per 4 una guitarra, per 5 una xica. El puro pa fumar, la pipa pa lluir, la guitarra pa tocar i la xica pa dormir.
La manta al cor i el cabasset, on anirem al postiguet. La manta al cor i el cabasset, on anirem al postiguet.
Molt bé. Anem a veure si centrem un poquet com qui pren les decisions i com se han de fer tant els serveis i les comunicacions, tant els del ferrocarril com alhora temes com de l'aeroport, etc. Acaba de dir Josep Antoni que el poder, diguem, el té el mercat, però clar, també m'apunta Tomàs, bueno, el ferrocarril és una cosa que ho ha de pagar l'Estat en els diners de tots. Com se pot combinar aquests dos grans poders i aquests dos fons d'economia de posar diners per a que la col·laboració entre ambdues ciutats siga cada volta millor? Qualsevol dels dos, qui vosaltres vulgueu.
Bueno, jo he parlat en el mercat perquè realment el mercat és el que ha fet i ha desfet les oportunitats, vull dir, que realment hi havien, però ha anat per un camí o per un altre, en el sentit de que, per exemple, o sigui, si tirem des de Alacant a Elx, les oportunitats que han hagut i de les oportunitats perdudes, és impressionant. És a dir, per exemple, ahir tenim la Casa del Mediterrani. Ahir tenim la OAMI, ara no me recordo com se diu.
L'oficina de patents.
L'oficina de patents. Ahí tenim la part de dalt del cine.
La ciutat de la llum.
La ciutat de la llum. Ahí tenim IFA. Vull dir, són oportunitats impressionants, eh? Impressionants per a poder desenvolupar ahí aspectes, i per què no s'ha fet? Vull dir, per què els interessos concrets no han tirat cap avant això? Vull dir, jo això ho dic que seria el síndrome de Diògenes. Tenen tal quantitat d'oportunitats que de tanta brutea que n'hi ha, mai s'han aclarit.
Quin interès. És un punt de vista superinteressant, no? No se m'havia acudit. Sí que és veritat que quan vas per la carretera de la costa, diguem, entre Torrellano i Alacant, el que és Torrellano, al terme d'Alacant, n'hi ha molta brutea. Ara que
anem a veure. IFA, per exemple, IFA no es pot consentir en una fira mig morta. Mig morta. És a dir, tu no pots tenir una fira d'aixes característiques, però, bueno, les flores, pues no sé, les no sé què.
Les bodes.
Vull dir, escolta-me, o tu realment treballes en sèrio, treballes en serietat o allò, no? Siguem un centre de comunicacions importantíssims, com és per a tota la, entre cometes, província. Entonces, vull dir, això té molt que veure. No sé, qui és el que desenvolupa això? Vull dir, els interessos dels particulars han estat ahí amagats, han estat ahí a flor de pell i tal i qual. Vull dir, mai s'ha declarat per part, insistir, de la força d'ells un interès particular en tirar endavant això. Vull dir, això és un tema que està ahí. L'administració té molt que veure, efectivament, però l'administració no mou un peu si algú no li punxa.
Sí, jo quería decir que sistemáticamente Alicante es la provincia con menos inversión por habitante de todas las de España, un año tras otro. Es decir, que la inversión pública en Alicante tiende a ser una risa.
Vols dir, Tomàs, que si, tal com ha dit Josep Antoni, si no li punxem al govern, si no hi ha ningunes associacions, grups, etc., que demanen al govern, realment no vendran les inversions. Vol dir això que la gent d'Alacant som poc reivindicatius, poc exigents en el que ens tocaria?
No sé, es un tema más sociológico, pero lo que te puedo decir es que el poco interés del Ministerio de Fomento en la provincia de Alacant es alarmante. Fer una circunvalación y dejarse un trocet de menos de 2 kilómetros sin acabar,
sí.
No lo ha visto en ningún otro puesto. Es algo impensable. No te sentit.
Efectivament.
És difícil d'entendre el Ministeri de Foment, eh? És un ministeri molt complicat.
Hi ha un arquitecte d'aquí d'ells que diu que ell sempre ha estat esperant el Messias, que va haver un alcalde que li diuen Diego Macià, famós per les rotondes, diràs, i que ell creia que era el Messias, i s'ho va preguntar, i va dir que no, que ell no era el Messias. És que ens fa falta realment un Messias, i també la pregunta va pels dos. Tomàs, crec que sap a qui me referisc.
Ah, sí, serà el meu amic Pepe.
Sí.
No ho tinc perquè...
Implicar-lo.
Sí. Jo tindria que... Insistís que aquí hi ha una deixadesa, o sigui, hi ha molt... Que m'ho facin. Quan realment, si tu vols fer alguna cosa, o sigui, ho tens que reivindicar i estar davant, no? Per exemple, jo, una cosa que em va cridar molt l'atenció, un aspecte molt concret, no? O sigui, però molt significatiu, si vols, són les àrees de, o sigui, econòmicament les àrees lliures d'impostos, on tu deposites mercaderies i tu no pagues impostos fins a que no les retires.
Perdona, és la figura que, per entendre-nos, un port franc?
Un port franc. Però no necessàriament un port franc té que ser un port de mar.
No, clar.
No necessàriament, sinó que tu pots tenir, com tenen en la part del tèxtil de Banyeres i companyia, un port franc on tu deposites i tu, quan ho retires, pagues. Però mentre tu no ho retires, tu no pagues els impostos. Això no està en Alacant. Això no està en Elx. Això ho tenia, curiosament, el peix d'Alacant, Amaro. L'empresa Amaro, no sé si vos recordeu, Amaro. Bueno, Amaro, important, perquè va ser un col·laborador molt important del Partit Comunista. I encara que ell era un empresari de primer nivell dels peixos congelats. Bé, però este senyor tenia una espècie de part franc, d'element franc, però no n'havia. Entonces, és curiós que aquesta necessitat tan curiosa de crear en alguna àrea industrial, en alguna àrea prop d'Alacant o prop d'Elx, de això no s'hagi arribat a fer.
Jo he escoltat parlar de que en el parc industrial, com a mi m'agrada dir-li, perquè se diu parc, últimament se li diu parc empresarial, però realment n'hi ha empresaris i jo crec que més treballadors i treballadores que empresaris. I és parc industrial i ahir he escoltat jo algunes autoritats parlar de que podia anar un port franc.
La necessitat d'un port franc. No, mira, t'explico el tema de la diferència entre empresa i indústria. És únicament el fet de fer-ne o no fer-ne. Vull dir, últimament aquí estan apareixent polígonos logístics, no industrials, logístics, fonamentalment, perquè són llocs de distribució de mercaderies, però no de producció de mercaderies. No se produeix. I per això aquí està parlant-se de parcs empresarials, en el sentit de que tenen aquest sentit. Vull dir, bueno, siga una cosa o l'altra, però la necessitat està ahí. Qui és el que demana això? Vull dir, és la societat. Vull dir, si la societat... Ah, no passa res. Bueno, jo crec que és a dir, el menfotisme és una de les característiques que hi ha per així i que fa realment, o sigui, que bueno, l'administració, evidentment... Vull dir, i un exemple sol és quants polítics entre Alacant i Elx estan en llocs de poder en qualsevol dels llocs on mirem. Vull dir, en aquest moment pot haver-ne un, pot haver-ne dos, però, bueno, des d'un punt de vista executiu, bueno, cap.
Sí, no, cap. No mos equivoquem. Continuem esperant el Messias, igual que la religió eixa de jueva.
Volia, fent una reflexió, no?, en el tema de l'escala. Alacant és aproximadament similar a tot el País Basc, en població. Alacant tindrà 2 milions i tot el País Basc 2.100.000, 2.200.000, és molt comparable. Econòmicament no arribem ni a la meitat i políticament no arribem ni... la nostra província...
Ridícul, Tomàs, és ridícul.
És ridícul. La capacitat política d'Alacant és ridícula.
Totalment.
Però bueno, és el que tenim.
Jo intuïs que som una societat poc organitzada per a sol·licitar aquestes coses. No se pot anar individualment, perquè clar, jo he sentit a Josep Antoni Ibarra parlar del Xeport Franc i jo estic pensant en tot el sud de la província que és agrícola i no hi ha un mercat Alacant, Mercaells, Fort, que cohesione totes aquestes produccions que s'envien camions i camions i camions diaris i que no hi ha...
IFA, què fa IFA? Què fa? Com a element de cohesió.
Sí. Per tant, jo intuïs que ens falta organitzar-nos i reivindicar el poder que toca. Per això, una de les reflexions que havíem pensat era si haver aquestes àrees metropolitanes coordinades, tindrien molt més poder a nivell tant del País Valencià com de Madrid? Seria això una bona eixida per a realment reivindicar el que ens correspon, tal com esteu dient?
Però tu mateixa t'estàs responent. Tu mateixa t'estàs responent.
Implícita la...
És a dir, què va davant, el carro
o el burro?
És a dir, si resulta dir, si tingueren aquesta àrea metropolitana, no. Vull dir, aquesta àrea metropolitana es crea a partir d'aquestes demandes. Si no, vull dir, quin sentit té crear una àrea metropolitana? Però què és una àrea metropolitana? Què és una àrea metropolitana? Me pregunto jo. Fiscalment no tens cap avantatge, cap. El que passa és que sí que tens capacitat de demanda, de poder exigir, de poder dir, escolta-me, vostè, aquí som una àrea on parlem al voltant de un milió i pico d'habitants i tenim determinats drets. Aleshores, sí. Però, vull dir, què va davant una cosa o l'altra? Dir, si tinguérem l'àrea metropolitana es crea a partir d'aquestes demandes, perdó.
Sí, la experiencia de las áreas metropolitanas en urbanismo corresponde al final del franquismo, a los años 70, y se desarrollaron básicamente como instancias técnicas para el desarrollo del planeamiento. Nunca hubo prácticamente organismos administrativos, o fueron muy reducidos. Fue casi todo, Coplaco en Madrid era un organismo técnico compuesto... Y la verdad, todo se ha dicho, el mejor urbanismo se hizo en aquella época. Es triste decirlo, pero la democracia no ha mejorado.
Bueno, Tomás, aproximant-nos al final. Anem a ficar un poquet de música i després vull preguntar-li a les dues, perquè no debades estem en la UMH, i Josep Antoni Barra està vinculat, és un elicitat vinculat a la Universitat d'Alacant i Tomàs està en una altra universitat vinculat. Quin paper és de la universitat? Però la reservem, posem un poquet de música i a continuació parlem del tema un poquet.
A canvi tot anirà bé. Tens la porta oberta si no hi ha il·lusió. Estimar no és esperança, és revolució.
Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. No em faltes tu, no et falte jo, que no som taronges, som espremedors. T'estima, no et farà plorar, et durà una festa, et traurà a ballar, obrirà les ales i et farà volar. I et farà volar. Obrirà les ales i et farà volar. I et farà
utopia som la realitat. Quan se'ns fa de dia, quan tu em fas vibrar. Tot damunt la taula destapem les emocions. No parlem de prínceps, carabasses, ventafocs.
Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Quan estem junts tot tremola, quan estem...
Molt bé, pues en el tema del que estàvem parlant, tenen que tindre un pes fonamental, i el tenen tant la UMH, que és la universitat en la que estem ara mateixa, com la Universitat d'Alacant, com a formadors dels joves, de formadores de la joventut, que prendrà les decisions en pocs anys, i m'agradaria que reflexionàreu sobre si el fet de que molts estudiants d'ells i del sud vagin a la Universitat d'Alacant, i el fet de que molts estudiants del nord vinguin a la Universitat Miguel Hernández, el fet de que el tren eixe que estàvem comentant abans, que crec que és important que torneu a sobre ell a veure quina solució hi ha, el tren de Rodalies l'utilitzen bàsicament estudiants que venen de les comarques dels voltants, si això pot ajudar o estem en camí de que ajudem a la col·laboració o no, o anem a seguir tirant-nos, com diuen, els trastos al cap. Qui vosaltres vulgueu.
Bueno, no solo el tren. En estos momentos también hay un planteamiento de un tranvía o vehículo ligero de alto rendimiento, o como quiera llamarse, que conectara las zonas que más viajes generan, concretamente los polígonos industriales y las universidades. Desde Elche está pensándose en un vehículo autónomo que debe de ir en recinto propio, digamos, separado del resto de circulación, que vendría desde el Carrús, el polígono de Carrús, hasta el centro de Elche, o sea, la universidad, y continuaría hasta el polígono de
Torrellano-Saladas,
y en el futuro seguramente continuar hasta el aeropuerto. Es decir, es otro. Empezamos a estar al límite de lo que las carreteras dan de sí y los coches dan de sí. Y todo nuestro pensamiento tiene que ir en el transporte público para los años próximos, ¿no? Y dentro de este transporte público, los dos temas centrales son cercanías, que depende del Ministerio de Fomento, y este posible transporte ligero, que depende de la Generalitat. Y los dos deben de ir implementándose en los próximos años.
Moltes gràcies. Josep Antoni, com ho veus?
Bueno, yo veo que efectivamente el tema del transporte es imprescindible. La comunicació és bàsica. Jo vaig tenir una experiència molt llarga en Itàlia, i Itàlia té una legislació específica per a les àrees on hi ha una concentració de població. Hi ha una legislació específica per a millorar aquest transport. Vull dir, a partir d'ahí, vull dir, hi ha moltes coses, eh? Vull dir, vosaltres heu parlat de la universitat, sí. Però hi ha un centre important, són el tema sanitari.
Ah, sí, sí, sí.
El tema sanitari és un tema importantíssim. I derivat d'això, Anglaterra crea una legislació especial per a àrees, Itàlia crea una legislació especial per a àrees, i aquí desitjarien que hi haguera també, vull dir, perquè ara mateix des de la Generalitat estan desfigurant unes possibles àrees de comarcals, vull dir, de fet, vull dir, Banyeres se queda distanciada del món, vull dir,
Banyeres i el seu rei
i el seu rei Moro. No, bueno, en definitiva això de Banyeres és al marge, però vull dir, aquestes àrees són molt importants. Bé, dit això, per una part, en el tema de les universitats, per exemple, no? O sigui, que hi ha aquesta possible unió o no, o desunió, vull dir, cuidao, entre Elx i Alacant i això.
I el campus de Sant Joan.
No? Bueno, anem a veure. Jo, aquí hi ha una qüestió que és molt greu, molt greu, molt greu. I són les funcions de les universitats. és un tema molt més, que està molt més enllà d'aquesta possible unió o desunió. Vull dir, no se pot convertir la universitat en una acadèmia. L'acadèmia de Don Viriato, que diem nosaltres en Elx, no se poden convertir. En,
famosa, l'acadèmia de Don Viriato. Per la gent d'Elx era tota una institució.
Sí, jo anava a la Liceum, a l'acadèmia Liceum, no? O sigui, també Don Miguel, me'n record. No se pot convertir això. Jo estic en Tomàs que l'escala és important. L'escala és important. L'escala és important perquè, vull dir, d'aquesta relació que pot haver-ne és d'on pot eixir idees. Jo tinc una idea i Tomàs té una altra idea i són dos idees, però quan les unim són més que dos idees. I aquestes unions són les unions necessàries de les universitats. I en aquest moment, les unions que poden haver-ne entre la Universitat d'Elx i la Universitat d'Alacant, jo no sé perquè jo no estic en el món acadèmic ara, jo estic jubilat ja, però en el meu moment no era de col·laboració, sinó que, vull dir, ni de competència, és que era de, vull dir...
D'ignorar-se.
I això és greu.
És un luxe que quizás no mos podem permetre com
no,
a societat.
No, en absolut, en absolut. I jo, efectivament, o sigui, entraria dins de què vol dir això de la xarxa Lluís Vives, de sí. La necessitat de tirar endavant projectes comuns, projectes d'identitat, d'identitat de la Mediterrània. Tenim una Mediterrània al costat que l'hem deixat totalment a part. Vull dir, mos estem mirant cap a altres llocs. Vull dir, bueno, hi ha molts temes ahí que estan en l'aire i que, bueno, són qüestions que des de vosaltres, vull dir, des de este tipus de feines, de debats, poden enriquir molt ese futur dels nostres fills i dels nostres nets, que nosaltres ja estem ja per a girar la plana.
Segur que Tomàs té una perspectiva, perquè ell va més amunt, ell va a la de València i tindrà la seva perspectiva i la seva opinió.
Bueno, si Alacant i Elx no se parlen, en València és que no saben molt bé on està Elx. A mi me pregunten, i és un poble gran, veritat, com el Coi, no? Dic, no, més gran. I sé que en...
Bocabadats.
València, més enllà de Catarroja, no entén res.
El cap i casal...
El cap i casal s'acaba en Catarroja. Sí. Parlen, digo, el primer dia que vaig anar, aquí tenemos dos puertos. Digo, ah, València i Sagunto... Digo, no, Valencia y el del Saler, el de Catarroja. Digo, ¿de puerto de qué? Sí. Valencia es de un provincia que...
Això també et dona pa un altre debat.
Localisme total. Pugen dalt del Micalet i segons el que veuen és ahí fins on arriben. No.
Jo crec que aquesta manera de veure el món és una manera que és pròpia d'aquest País Valencià tan allargat, perquè és que hem estat en contacte, jo en el món de l'educació, en companys i companyes de tot el País Valencià, quan li dius, per exemple, que en ells fan el misteri, fa, sí, això ho he sentit jo dir.
Me perdonareu, i ara vosaltres dos que havíeu sigut docents a nivell d'escola i tal, quants programes n'hi ha per a unir, per a conèixer, simplement per a conèixer Elx i Alacant? És a dir, jo sempre m'he preguntat per què no hi ha un programa específic per a ensenyar a la gent d'Elx què és Alacant. Vull dir, què és el castell, què és el, vull dir, això que vull dir, la demarcació primera que tenia el Portus Illicitanus, vull dir, per on tirava, però vull dir,
s'està començant.
I o al revés, o la gent d'Alacant que tinga idees de lo que és el Palmeral, que és el misteri, no sé, vull dir, un coneixement mínim.
Però no només d'Alacant, sinó de tot el País Valencià.
Per suposat.
Crec que és una feina que li toca a la generació actual i a les properes, que, perquè diuen que el rosse fa el carinyo, i si no hi ha coneixement, no pot haver rosse, no pot haver carinyo.
Alguna iniciativa n'hi ha. Alguna iniciativa n'hi ha, i precisament a partir de Torrellano, que jo conega. I és molt interessant, perquè la gent de Torrellano s'emociona quan venen a pujar a la torre de Baellos, que estan fent-ho ja, a poc a poc, se va fent. De totes formes, i jo crec que han sorgit temes, molts temes, per a altres programes, de Tu prens la paraula, i jo simplement volia donar-vos les gràcies a tots tres, a tu també, Assun, i per suposat a Vicent Francesc. Jo crec que és qüestió d'anar acabant, no?
Bueno, no res, simplement agrair-vos el poder estar aquí. Vull dir, crec que és un programa que val la pena que ho continueu, vull dir, apoyar, o sigui, per suposat, tirar endavant, i res, o sigui, encantat d'haver estat aquí, i bueno, si voleu comptar amb mi per una altra ocasió, cap problema,
Igualment, donar-vos les gràcies. Els jubilats estem tan avorrits que vindre a parlar un ratet és un
plaer,
un
goig. No? Sí,
jo agraeix que estigueu els dos, i pense que seria una bona cosa que la societat aprofitara el saber i les idees de les persones jubilades per a anar creant opinió sobre aquests temes tan importants.
Bon.
Moltes gràcies.
Us diem adeu i fins a una altra.
Vinga, David.
La llum incondicional. Jo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia un dia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.